A Ràdio Maricel, a cel obert.
I si algú de vostès els costa situar David Guapo, qui és, què fa, etc, etc, uns 3 minuts del Club de la Comèdia a la Sexta ens serviran per posar-nos en situació. David Guapo.
És un nombre artístic. No hace falta que lo toméis al pie de la letra. Que ya sé lo que estáis pensando. Lo de Guapo vale, pero David no te pega, tío. Pero que... Hoy me presento porque mira, pero yo ya no me presento ni nada porque ya salgo por la tele, ya soy famoso. Ya me pasan cosas de famoso. El otro día me subí al metro para mezclarme con la gente normal, que así es como llamamos. Y estaba ahí con mis cosas, que son cosas de famoso, que tú dirás, ¿qué cosas? Cosas mías que tú no, porque no eres famoso. No, es que cabrea, tío. Estaba ahí con mis cosas y me bajo del metro tranquilo, ¿no? Sigo con lo mío y escucho de fondo, ¡David, David! Un chaval que venía corriendo, ¡David! Yo me giré rápido por si iba armado, que a veces viene y dice, ¡ah! Mira John Lennon. Y estaba ahí. Y veo el chaval que desesperado, y cuando veo que no lleva nada, digo, ¿qué, qué? Dice, ¿tú eres David, no? Y digo, sí, sí. Dice, toma, se te ha quedado el DNI. Y yo, vale. Bueno, hoy es un monólogo blanco. Blanco no quiere decir como el ojete de Paco, de los que hablaba Paco. Blanco de que no hay tacos, pero yo necesito a veces hablar de cosas que son un poco más fuertes, como el pero no puedo decirlo, entonces me he inventado una palabra que es frungir. Frungir por lo de frungir, frungir, frungir. Que luego cada uno frunja a su manera, ¿no? Pero hablando de frungir, no voy a hablar demasiado porque esto me recuerda a mi última ex, que era una hija de una tía muy sutil. Era de estas que van soltando ahí como pullitas, ¿sabes? De zas, no te enteras y ya te la cola. Como pedos silenciosos, ¿sabes? Que no suenan, pero luego huelen igual, ¿eh, chicas? Estás ahí tú tan tranquilo y de repente... ¡Uy! ¡Un pedete! ¡Pedete no! ¡Ha sido un pedo, tío! ¡Un pedazo pedo! ¡Y vamos al hospital, que esto no es normal, por Dios! A ver, tío... ¡Ella, uy! ¡Uy! Y sale ella. ¡Uy! ¡Ha sido un pedete de princesa! ¡De princesa muerta! Pero era buena ella. Soltaba ahí como... ¿Sabes? Ya te la he colado y ni me enteraba. Era muy, muy, demasiado buena. Me acuerdo una vez, estamos hablando por el móvil y me dice ella, bueno, te dejo, que estoy conduciendo. Y yo, vale, vale, adiós, adiós. Y la llamé a los 3 días, digo... ¿Qué pasa, que no me has llamado? Y ella, pues si te dije que te dejaba, ¿no?
11 i 21 minuts, són 3 minuts d'una de les actuacions de David Guapo al Club de la Comèdia, a la Sexta. David Guapo, buenos días.
Buenos días, Vicente.
Supongo que es un poco difícil plantear el resto del día... sin este, no sé si decir, presión constante de tener que agradar, de tener que divertir, de tener que mostrar siempre una cara amable y divertida ante todo y ante cualquiera, ¿no?
¿Qué va?
¿Qué va?
No, porque como soy así, tampoco, no me cuesta mucho.
O sea que para hacer esto uno lo debe llevar un poco en la sangre.
Yo creo que sí, pueden hablar en catalán, si vols.
Home, això és una alegria. Això és una alegria. Això vol dir que en David té arrels catalanes.
Sí, jo soc d'aquí, de sempre.
Vaja, vaja.
De Horta, i ara estic pel Garraf, som gairebé veïns.
Gràcies a Déu, perquè semblava dir que ara a veure on anem a parar, i a veure on anem a parar, amb una persona que ha donat moltes voltes a tot arreu, fins a San Francisco i tot, no?
Sí, no hem parat. Vam estar cap allà per 3 mesos,
sí.
I al final em vaig quedar 3 anys.
Això és... Això és quan en David volia què? Ser músic?
Sí, bueno, de fet no he renunciat mai. Uh-huh. Segueixo fent la meva musiqueta i tot això i ara gravaré un disc. Uh-huh. també la meva música. O sigui que sempre ho he barrejat. Quan feia concerts sempre feia gracietes entre cançó i cançó.
I ara faig
gracietes i faig cançons.
D'acord. Què ha passat perquè les gracietes, o si ho podem vestir encara una mica més, què ha passat perquè el vessant còmic de David Guapo hagi pogut més, o el vessant de comèdia de David Guapo hagi pogut més o hagi tingut aquesta sortida tan, tan potent per davant del músic?
Doncs, de fet, no t'ho sé dir. Jo penso que també ha estat, el boom ha estat una barreja dels dos, perquè la cançó d'Amor Actualizado també va ser una mica una revolució, perquè va ser el primer cop que es feia una cançó al Club de la Comèdia, fins que ho vaig fer jo, no deixaven tocar guitarra ni fer servir instruments. O sigui, jo penso que el boom ha estat una barreja de tots dos.
Perquè el món dels... Sí?
Bueno, el canvi de fer més monòleg que música, no va haver-hi un punt d'inflexió, però sí que, com que de repent va anar sorgint tot molt ràpid. No ho vaig escollir realment.
I en què... I és fàcil trobar, no sé si dir, una certa comoditat en aquesta ambivalència. Ara en David es troba igualment a gust exercint aquest doble paper de monologuista que canta o de cantant que fa monòlegs?
Jo sí. És que, ja et dic, com que no he renunciat a la meva manera de ser, simplement faré el que m'agrada i disfruto moltíssim. Sí, jo penso que la gent, el que nota és això, que m'ho passo molt bé i la gent s'ho passa molt bé.
On s'aprèn a fer això? Abans no feia monòlegs ningú, vaja, deixant de banda Joan Capri, que és un referent per a moltes generacions, de Capri a Buenafuente, i a partir de Buenafuente, vaja, han sortit un munt de monologuistes i no sé fins a quin punt això és un cercle molt tancat en el qual entrar-hi dins, poder arribar a espais com el Club de la Comèdia o espais amb aquesta difusió a tot arreu, és relativament fàcil o no? O s'ha de picar molta pedra en això?
Home, jo penso que s'ha de picar molta pedra. Per fer-ho pot fer-ho tothom, però per fer-ho bé ja no n'hi ha tants. Sí que hi ha hagut un boom de monologuistes que passàvem totes les modes, també com va passar amb Operació Triunfo, no? De cop i volta va haver-hi un boom de cantants. Cantar és fàcil, però composar una cançó ja no ho pot fer tothom. Llavors, la diferència està aquí, jo penso, amb escriure el teu propi material, o ser capaç de defensar-ho en directe. Clar, pensa que el Club de la Comèdia al final són 10 minuts. El Club de la Comèdia o Paramount Comedy, però fer un monòleg en directe amb tot el que comporta és una hora, hora i mitja. I el monologuista jo penso que ve dels Estats Units. Bueno, alguna fuente com el Capri i tot això sempre han vingut de l'estendard comedy. O sigui que jo penso que l'origen està allà. I ara hi ha moltes escoles de monologuistes també, però jo penso que l'escola de monologuista és un engany. O sigui, el monologuista surt del bar, jo penso.
Surt del bar? D'actuar.
Sí, de l'escenari de la nit i de fer molt d'escenari.
Com que suposo que qui actua en un escenari, bé, qualsevol persona que ha actuat en un escenari pot dir, de la mateixa manera que el públic em vigila a mi i em fa un tercer grau, jo també vigilo el públic i haig d'estar disposat més o menys a tot.
Sí.
Quan un fa monòlegs, se suposa que ha de tenir aquell, no sé com dir-ho això, aquella flema per poder suportar situacions que no sempre poden ser agradables, no?
Sí, bueno, de fet, encarar-ho tot com una situació agradable i convertir qualsevol cosa en una situació agradable. A vegades, qualsevol cosa que passi entre el públic o tot això... El teatre és diferent. El teatre, el públic és molt més educat, per així dir-ho.
Sí.
Que estàs actuant en un bar o en un local, el públic és més descarat. Llavors, has d'improvisar més. Però també has de tenir sempre en compte el pulso del públic. Si està més baixadets o l'has d'aixecar tu. No existeix l'excusa de és que el públic estava flojito. Això fa molta gent. És que el públic estava raro, però això és el teu treball de posar-ho bé.
Sí, però suposo que quan arribes a un determinat lloc, quan en David ens deia el públic a vegades és més descarat, suposo que és més descarat a determinades hores... No deu ser igual de descarat el públic de la mitjanit que el públic de les 2 de la matinada o el públic de les 8 del vespre?
Sí, fa molt ambient, no?
Fa molt ambient, eh?
Si estàs en un teatre, com a molt tindran palomites i Coca-Cola. Estàs en un bar, tothom té el seu cubata o la seva copa. Llavors, dice, vols que no, amb els col·legues, un ambient més festiu, mm-hmm. dona més peu a participar.
Com,
de fet, és el que dona l'estable.
Mm-hmm. Com es personalitza un espectacle, una manera de fer monòlegs, enmig de, com dèiem fa un moment, d'una varietat tan gran de monologuistes, com es crea un espectacle personal i en base no només a la manera de desenvolupar-lo, sinó als temes que s'escullen, o si tots els monologuistes en el fons van a parar els mateixos temes de la vida quotidiana, o si un es vol singularitzar, ha de buscar també una certa personalització de temes, a més de la manera de fer.
Home, això ha de tenir la teva pròpia personalitat. Jo penso que és com la música, no? Fent l'analogia de sempre, hi ha moltes cançons d'amor, però no és el mateix que el Corazón Partido que l'experiència religiosa d'Enrique Iglesias. Llavors, hi ha moltes maneres de fer una cançó, igual hi ha moltes maneres de fer un monòleg, cadascú encara de la seva manera. Tothom parla de les relacions, però ja cadascú amb la seva personalitat. N'hi ha més agressius, n'hi ha més suaus. Això és que depèn moltíssim del monologuista, Vicent. Mm-hmm. Hi ha monologuistes que amb un text molt dolent fan moltíssima gràcia, perquè són molt graciosos. I n'hi ha altres que amb un text molt bo no fan gràcia, perquè no tenen la xispa, no?
Mm-hmm.
Llavors, això, jo penso que el tema és el més. El que busca la gent és la personalitat.
D'acord, o sigui que en el fons aquella frase dels avis és veritat, o es té gràcia o no se'n té.
Sí, això definitivament, jo penso que és bàsic. Això sempre ho diuen els nous monologuistes, quan a mi sempre em pregunten coses així, de vegades que em trobo amb algú i em diuen, ostres, pues jo vull fer monòlegs, m'agradaria dedicar-me, quin consell em dones? I jo sempre dono el mateix, que pues no preguntis, perquè si has de preguntar molt és que no serveixes.
Ah.
Perquè, home, jo penso que has de saber el que és graciós. Si és graciós, sortirà i farà gràcia.
D'acord. Aquesta és una activitat, però, que està creant molta tensió, està enlluernant una mica, quan en David diu, en trobo gent que a mi m'agradaria fer o m'agradaria dedicar-me a això, què passa? Que hi ha una certa sensació que això, a part de que qui ho fa s'ho passa molt bé, és relativament senzill perquè es pugui fer. Hi ha una sensació de que el monologuista, doncs, home, que sigui una persona una mica graciosa ja en té prou, o hi ha aquesta sensació?
Sí. Jo penso que sí, i la culpa és totalment nostra, no? Perquè ja ho fem de manera molt natural.
Exacte. Llavors,
quan tu veus una actuació d'un monologuista molt bo i el veus actuant amb naturalitat i que realment sembla que estàs allà amb els col·legues, et pot donar aquesta sensació de, hòstia, que fàcil.
Mm.
Però llavors, després, quan puges a l'escenari, home, ja te n'adones, que no és el mateix ser graciós del grup que ser graciós al teatre.
D'acord. Això ja t'ho deien a casa, David? Que tenies un vessant còmic que... Vaja.
Jo sí. Sempre estava graciós. No hi ha hagut un... I no hi ha cap diferència quan estic al carrer o estic a l'escenari, sóc el mateix.
Mm.
I que a mi sí, en el meu cas, sí que em conec d'altres monologuistes, que són més de texta. Llavors, quan pugen a l'escenari fan un personatge, perquè són molt bons actors, però quan baixen són una persona totalment distinta. Això és molt graciós. Jo vinc d'una altra escola, perquè jo no he estat mai actor, jo sempre he fet bars i he actuat a la nit. O sigui que vinc d'una escola diferent. Llavors.
D'acord. En algun moment això de venir d'una escola diferent ha creat, no sé si dir, o dins de la professió, o dins dels àmbits en els quals s'ha mogut en David, un cert menys teniment, allò de dir, tu no vens d'on venim tots? O... Sí?
Sí, sí, sobretot perquè la meva carrera ha estat molt, molt ràpida, entre cometes, des del punt de vista mediàtic, que jo porto el meu des dels 16 anys tocant en escenaris, però apareixent amb el circuit de monòlegs jo vaig estar amb 23 o molt anys.
Sí.
Però clar, ja portava molt de temps. I això pues, sempre passa. Hi ha moltes enveges també i moltes coses, però és que suposo que passa en totes les professions.
Mm.
En qualsevol, com el de l'oficina que de cop i volta es torna el jefe, és que tu no tindràs enveja, tot això.
Mm-hmm. Des de fa poc, i molt probablement, bé, no sé si això sorprèn el propi creador de monòlegs o no, però des del dia en què Paz Padilla va agafar les suposades cartes d'Urdangarín i va canviar un verb per una paraula que en David ha fet especialment popular en els seus monòlegs, que és frungir, diguem-ne que vam canviar l'acte sexual per frungir, i així tothom ens entén, aquest mot s'ha convertit en, vaja, en moneda recurrent, i no sé si dir que el fet de plantificar-se en un dels programes de màxima audiència en el món de la televisió ha posat, vaja, no sé si ha situat en David en una altra perspectiva que fins ara no tenia, o a vegades aquestes casualitats fan que allò que va néixer arran d'un espectacle prengui una dimensió que ni un mateix podia pensar.
Doncs, home, jo estic molt, molt, molt content. El primer cop que ho vaig veure a la tele semblava com un sketch, perquè hi havia gent totalment seriosa parlant d'un assumpte molt seriós.
Exacte.
I fent servir la meva paraula. Per mi feia moltíssima gràcia. Sí que el frungir es va convertir molt ràpid. Tothom ho feia servir, hi havia molta gent que ho feia servir i no creien que l'havia inventada jo. Això l'ho inventé jo, què va, si esto ya hace tiempo que está.
Què fa la tele, David?
Què fa?
La tele, la presència de... La difusió a través de la televisió, què li fa a un artista? Perquè suposo que deu obrir moltes portes i deu també...
Sí, hi ha artistes que, home... Digamos, sobre todo la gente digo, la tele te abre muchas puertas, pero yo pienso que te abre tantas como te cierra.
Ajá.
Lo que fa la tele es donar també esa exposición, o sea, pero una exposición molt més gran, con tal que actúa per 100 persones, potser actúa hasta 3 milions. Però aquesta exposició pot ser bona o pot ser dolenta. Si ho fas bé, serà una bona exposició, i si ho fas malament, serà una bona exposició amb el mateix efecte. Llavors, per mi la tele... un arma de doble filo, ¿no? A mí me ha durado muchísimo y a mí me ha valorado todo el tirón mediático y la oportunidad de arriba a muchísima gente y de donar-me a conèixer. Ni a gente que había perjudicado más y ni a gente que ha pasado sin pena ni gloria, que de cop y volta donde surten allá a aquests 10 minuts, ¿no?, de gloria.
Sí.
Pues sí. Llavors, a mí yo no puedo analizar si la tele va bé per triomfar, però a mi
ha servit, eh? 11 i 35 minuts en un minut. El resum, la síntesi, l'essència de l'espectacle que demà es podrà veure a Sitges, l'espectacle de David Guapo que es podrà veure a Sitges. En un minut, l'essència d'aquest espectacle quina seria? No sé si...
No.
Preguntava simplement per aquells que vagin demà al retiro, què veuran, què trobaran?
Home, un espectacle totalment diferent al que hem vist al Club de la Comèdia o YouTube, diferent, la mateixa qualitat, però el text és totalment diferent, perquè no m'agrada fer coses que ja he fet a televisió, i te trobaran molt de material nou, i sobretot molt, molt divertit, molta música, improvisació, molta diversió, sobretot molt de riure.
La intenció final, com sempre, és aquesta, eh?
Sí, home.
Sortir com a mínim amb una rialla a la cara, passar-s'ho bé, sí. Oblidar-se de les coses... Tot això serà demà a la nit al Retiro. David Guapo, com els dèiem, un monologuista en projecció. I afortunadament hemos empezado en castellano.
Bueno.
I hemos acabado en català. David, moltes gràcies, molta sort en el futur.
Molt bé, una abraçada, Vicent.
Gràcies, una abraçada, adéu-siau.
Adéu.